Bona tarda, són les dues del dilluns, dia 24 de maig del 2021, dia clau pel Centre d'Esport Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Royo.
Guanyar i esperar són els dos verbs que necessita el Sabadell avui per arribar amb vida a Anduba. Aquests i també el de confiar, perquè no depenent de tu mateix i en plena dinàmica negativa no queda un altre que cremar l'últim cartutx per veure si es donen els resultats i el panorama no pinta tan negre a les 11 de la nit com és en l'actualitat. De fet, sent justos, hi ha encara una combinació remota que no et faria descendir, que no et faria baixar avui encara. En cas d'empat, una de moltíssimes. També, per dir-ho tot, es pot baixar matemàticament malgrat guanyar si els que estan ara mateix fora de perill també fan la feina, també aconsegueixen la victòria. És un enrenou matemàtic per la quantitat d'equips que estan en aquesta guerra, però insisteixo en el concepte inicial. Guanyar i esperar. Per aquest ordre, fer la feina i després que sigui el que hagi de ser. L'objectiu d'avui, arribar vius a Miranda, tenir opcions en l'última jornada. Ara mateix són remotes aquestes possibilitats de permanència. Qui sap si diumenge que ve ens veiem potser a només un punt abans d'arrencar l'última jornada o si, per contra, ens toca plorar ja aquesta nit. Només el temps ho dirà, però el que queda clar és que aquesta nit serà una d'aquelles nits de ràdio, de transistors i d'estar pendents d'un munt d'estadis a la vegada.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui amb el Toni González, des del control de so, arrenquem.
Què es comenta a la recepció?
Repassarem aquestes opcions que té el Sabadell a poques hores de rebre la Ponferradina. Escoltarem Antoni Hidalgo, John Pérez Bolo, els dos entrenadors, també les estadístiques prèvies al partit d'aquesta nit, però també el descens del Mercantil, el comiat de Sergi Cifré del Creu Alta Sabadell en vol o la marxa de la sabadellenca Mireia Torres a Alemanya.
I fora de l'hotel?
El Giro d'Itàlia ha escurçat el traçat de la seva etapa reina per la seguretat dels ciclistes davant les inclemències meteorològiques. Finalment, el recorregut d'avui té 153 quilòmetres, quan estaven previstos 212. Egan Bernal segueix sent el líder de la general. Luis Enrique ha donat a conèixer la llista de convocats per l'Eurocopa fa una estona. Cap jugador del Real Madrid hi forma part. Tampoc Sergio Ramos, que s'ha quedat fora. En canvi, Aymeric Laporte, Azpilicueta i Sarabia han estat cridats a files. Luis Suárez, a més, ha confirmat que continuarà una temporada més a l'Atlético de Madrid després dels festejos pel títol de Lliga aconseguit per l'equip del Cholo Simeone. A la Premier, el Liverpool i el Chelsea s'han endut els últims bitllets de la Champions en detriment del Leicester. A Itàlia, la Juve va salvar els mobles a última hora per anar a la Champions i el Napoli ha destituït Gattuso. I a França, el Darulls, en la celebració del Lille, que contra tot pronòstic ha guanyat la Lliga per sobre del PSG.
Han parlat, a les últimes hores,
Luis Enrique, en el dia que donava la llista de convocats, parlant del favoritisme que sent de cara a l'Eurocopa.
Yo creo que no he evitado nunca el papel que tenemos nosotros como país y como selección, pero no por lo que hemos hecho nosotros, sino por lo que han hecho los anteriores. Ellos abrieron la puerta de que la selección puede ganar títulos. Nosotros vamos a intentar, creo que estamos en el grupo de favoritos, de esas 6, 7, 8 selecciones que nadie descartaría. Però ara hay que refrendar-lo dentro del terreno de juego, eso es lo difícil.
I a les xarxes socials.
L'anunci del Sabadell Rugby Club, que any i mig després de l'aturada per la pandèmia, els sèniors de l'entitat tornaran a disputar un partit de rugby. Serà entrenament dijous contra els Centaures. A Instagram diu així: el club servirà per recuperar sensacions sobre el terreny de joc, posar en pràctica el treball realitzat durant els entrenaments i enfortir els llaços de germanor que existeixen entre el club de Sabadell i el conjunt de la Universitat Autònoma.
De quin partit no estarem pendents?
De l'Iraq Tajikistan, amistós internacional que arrenca a 6:45 del vespre.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un exdavanter del Sabadell que avui ens aniria bé, l'exarlequinat Òscar Ullés. Avui li toca bufar espelmes.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Like this, 5 minuts, 10 segons per sobre de les dues en directe aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís, amb un senyor que avui estava amb el croquis, literal, amb la pissarra, el Sergi Parc, el Toni, tirant cables, que si aquesta tele aquest partit, que si en aquella, aquella altra, que si porto la tablet. Pau Ituri, què tal, com estàs?
Què tal, bona tarda.
Ho teniu tot a punt, no, aquí ja, o gairebé?
No, encara no, però encara avui com anem tard pel que fa l'horari, com és a les 9, hi ha temps per muntar tot el tinglado, però abans estàvem fent allò, el croquis a la pissarra de tu portes una tablet, jo porto un portàtil. 5 pantalles tindrem avui.
Sí, 5 pantalles pendents de 5 partits. 4 i el Sabadell, no?
4 pantalles, ara menteixo, perquè la televisió que tenim aquí a l'estudi, la gran, anem a dir-ho així, permet a Movistar, de fet, tenir una pantalla petitona en la qual tu pots veure el partit del Sabadell i en una pantalla petitona a dalt a la dreta veure un altre partit. Per tant, seran 4 pantalles, però estarem pendents de 5 partits.
Doncs aquest és el panorama a poques hores d'aquest Sabadell en joc que avui arrenca a quarts de 9 de la nit, a les 9, com sabeu, l'últim partit de la temporada a casa del Centre d'Esports, aquest Sabadell-Pontferradina. Et sembla, ni que sigui per acabar d'ubicar-nos, Pau, que comencem per les combinacions possibles i els partits clau que tindrem?
Sí, partits clau, 5. Recordem que és jornada unificada, penúltima jornada, i n'hi ha 5, a banda d'aquest Sabadell-Pontferradina, Girona-Alcorcón, Almeria-Logroñés, Castellón-Rayo i Lugo-Cartagena. Aquests són els 5 partits amb implicacions d'equips que encara poden descendir de categoria i acompanyar l'Albacete a la nova primera de la federació. Situo també com està la classificació, perquè hem parlat molt de combinacions, però de vegades també se'ns oblida com està el pati. El
Corcón, malament.
Sí, això és, malauradament sí. El Corcón 45 punts, Logroñés 44. Són els que ho tenen, sens dubte, millor. Els dos se salvarien. I en descens ja el Lugo i el Castellón empatats a 41 punts i el Sabadell penúltim amb 40. És a dir, 4 punts respecte a la permanència i 6 per jugar-se. Perquè ho dic per... No vull posar aigua al vi, però no sé si dir que hi ha un optimisme desmesurat a les xarxes en els últims dies. Jo sóc dels qui veig opcions, però a la vegada ho veig molt negre, perquè crec que depèn de massa equips.
No t'estaràs baixant d'algun vaixell?
Jo no m'he baixat en cap vaixell. Jo no m'he baixat en cap moment. Només estic dient, posant una dosi de realisme, i és que tu depens massa, ja no només dels dos equips que estan a la salvació ara mateix, sinó també dels dos equips que tens per sobre a la classificació. Recordem que el Castellón, per cert, ha canviat d'entrenador.
Sí, Sergi Escobar, que havia fet tot el camí sencer, crec que des de Benjamins fins al primer equip, que havia tornat l'equip a segona B, que va ser destituït ara fa ja, crec que un parell d'anys, i que estava...
A l'inici de la temporada que arriba Òscar Cano i acaben salvant-se a última hora.
I crec que estava al Cibènic, estava a Terres Balcàniques i ha tornat a córrer cuita per agafar el Castellón, faltant això, un parell de partits. De fet, aquest gairebé no l'ha pogut ni preparar perquè ha arribat aquest cap de setmana al que és casa seva i amb un entrenament o dos al ruedo i intenta salvar els mobles.
Fins al juny del 2022, per cert.
Sí, sí, és agafar el projecte peti-qui-peti fins a la temporada següent i a veure què, si aconsegueix mantenir l'equip a segona divisió. Panorama difícil, sobretot tenint en compte els rivals, però vaja, pitjor ho té el Sabadell, com a mínim un punt per sota ara mateix a la classificació. Per entendre'ns, ho hem repassat moltes vegades, avui es pot donar... El més normal és que hagis de guanyar i esperar. A partir d'aquí pot passar de tot, però es pot donar el cas curiós que tu avui, sense guanyar, encara no baixis matemàticament. És una possibilitat molt remota, però pot ser que amb un empat, si es donen alguns marcadors, encara tindries alguna opció a Anduba. I es pot donar el cas, que aquest és més fàcil d'entendre, que tu, tot i guanyar, si guanyen els dos que estan fora, tu te'n vas al pou igualment.
Una premissa, tu has de guanyar avui. I punt. Jo sóc dels que penso que sí, hi ha una possibilitat remota, però si tu empates, estàs a la primera de la federació. No matemàticament, perquè hi ha un possible triple empat amb Logroñés i Lugo, però, clar, afegeix-li ara un altre empat a la mala dinàmica que portes.
No només això, sinó que a sobre... O sigui, el que hauria de succeir aquí és, tenint en compte que l'Alcorcón ja no l'enganxaries, hauria de perdre el Logroñés, hauria de no guanyar el Castellón i el Lugo hauria de guanyar o perdre, però l'empat no valdria, perquè l'empat tampoc et serviria pel triple empat que tu necessitaries per salvar-te. Una combinació de bojos, però vaja.
Serà... T'has de guanyar. Bàsicament, i esperar avui, a banda de guanyar, que l'Alcorcón no puntui i el Logroñés no guanyi. Si passa això, el Sabadell ja es pot acomiadar d'aquesta segona divisió.
És a dir, el panorama que ens enviaria avui de cap a la Primera Federació guanyant seria un 2 a los Juegos del Mediterráneo, Almería-Logroñés, victòria de l'equip de La Rioja, i una X, o un 2 a Girona, a Montilivi, Girona-Alcorcón.
Correcte.
Aquesta és la combinació que, tot i guanyar, ens enviaria al descens matemàticament. Crec que, anava a dir, crec que ha quedat clar, és que és difícil perquè hi ha tants equips per mig.
Jo que deia és que hi ha massa equips pel mig ara mateix.
Com i, per fer càbales, no?
Com per fer càbales, és a dir, l'escenari ideal d'avui seria tu acabar 19è aquesta jornada
a un punt
del Logroñés o a 2 punts del Alcorcón, en aquest cas. Aquest seria l'escenari ideal. Però, clar, tens equips pel mig. El Castellón és cert, juga a casa contra el Rayo. Hi ha molts equips també que s'estan jugant al play-off. Cas, per exemple, del Girona, de l'Almeria, aquest Rayo Vallecano, però el Lugo juga a l'Anxo Carro contra el Cartagena, que el Cartagena està de vacances.
Sí, sí.
Aquí està també una de les parts fumudes de la pel·lícula, però coses més estranyes s'han vist i segurament el que estiguem explicant ara mateix no s'assemblarà en res al que passi a les 11 de la nit. Tant de bo puguem en aquest cas estirar el fil de vida una setmana.
L'objectiu avui és aquest, arribar en vida a Miranda. És cert que la Lliga, per cert, ha fet diferents xerrades al llarg de la temporada i ha insistit molt en aquestes últimes jornades amb el tema de la integritat, el tema de no deixar-te guanyar, el tema de no entrar en combinacions estranyes, etc. O sigui que està molt a sobre d'això, teòricament, la Lliga de Futbol Professional, amb els equips que no s'hi juguen res. Però encara que fos aquest escenari més positiu que comentaves, el acabar 19è avui hi ha un punt de la permanència, recordem que en l'última jornada tindríem temps per parlar-ne de demà fins a diumenge, l'Alcorcón rebria a casa l'Espanyol, que això sí que és segur, ara et preguntaré per això, que s'estarà jugant coses, de manera segurament més simbòlica que una altra cosa, però s'estarà jugant el títol de Lliga, i el Logroñés a casa contra un equip que no és que rutlli massa fora de casa i que sobre ho té tot fet, com és Les Palmes. Per tant, aquest partit del Núvol Les Gaunes no és com per estar massa esperançats, però vaja. Dic tot això perquè, evidentment, aquesta jornada 41 ja és en horari unificat, llevat dels equips que no tenien massa cosa en joc.
Sí, jo aquí, sincerament, no entenc per què aquests dos partits no els van posar, en aquest cas, avui a les 9 de la nit, perquè al final...
Però no hi havia res en joc.
Els dos partits d'ahir, vols dir?
Clar.
Home, s'estan jugant al campionat.
Per això van jugar la mateixa hora els dos.
Sí, però vull
dir... Entre ells, clar, o sigui...
Sí, jo, però em refereixo que al final tu també condiciones a una possible última jornada, l'Alcorcón espanyol en aquest cas. Vull dir, l'Alcorcón ja sap, avui surt amb la pressió... L'Alcorcón avui surt amb la pressió afegida, sí, home, que sabem que l'Espanyol jugarà alguna cosa al Santo Domingo.
Que jugarien diferent en cas de l'Espanyol haver estat campió ahir?
Però al final, si és un criteri que es fa servir, en les dues últimes jornades no entenc per què en aquest cas no.
Jo sí que l'entenc perfectament, però vaja.
Doncs aquí cadascú lliure d'opinar, però jo no entenc per què l'Espanyol no pot, en aquest cas, o l'Alcorcón es pot sentir perjudicat en aquest cas, perquè sap que l'última jornada es jugarà les Garrofes contra un equip, en aquest cas, que tindrà un objectiu, que és guanyar el campionat. És igual, no serveix per res, només queden les estadístiques, però bé, 2 partits ahir, Espanyol 1, Tenerife 1, i Mallorca 2, Zaragoza 1. Per tant...
Això és el panorama, Espanyol 82, Mallorca 81, els dos ja han ascendit. Recordem que la victòria ahir li servia a l'Espanyol perquè té l'haveràs guanyat, per tant, en cas d'haver guanyat seria més 3, faltant-ne 3, però com que només té un punt de marge, ha de fer el mateix que el Mallorca en l'última jornada per ser campió.
Correcte, però bé, l'Espanyol ja sortirà obligat a Santo Domingo, sortirà amb les mirades posades en el resultat del Mallorca, és igual. Això no és la nostra lluita, la nostra guerra.
Anava a dir-te, Pau, jo sóc de lletres, claríssimament. A mi els números em fan venir mal de cap. Hem consumit els primers 10-15 minuts de programa parlant d'estadístiques, números, etc. Anem al partit d'avui?
Sí.
Perquè és que jo tinc la sensació que avui, com el Sabadell ha de guanyar sí o sí, jo crec que avui fins i tot ens podem... Clar, nosaltres aquí a la ràdio anirem repassant en cada moment quin és l'escenari. I per tant, la gent, si va amb el transistor, si va amb la ràdio, amb l'auricular avui, sabrà en tot moment com està el panorama. Però dit això, fer càbales a 5 o 6 estadis a la vegada, etc., et fa venir un mal de cap. Quan el panorama del Sabadell és el pitjor de tots, és guanya, espera, i ja veurem com arribem a l'última jornada d'Anduba. Per tant, anem a centrar-nos en el partit. Ponferradina, que gairebé no m'ha esmentat aquest nom en tota la setmana. Antoni Hidalgo, durant el cap de setmana, va comparèixer en roda de premsa en la prèvia d'aquest últim partit a casa.
Sí, dissabte, concretament, va comparèixer al migdia, i d'entrada, sobretot això... Més enllà de què passa a Montilivi, què passa a los Juegos Mediterráneos, què passa a Castalia, a l'Anxo Carro, que al final t'ho has de guanyar, agafar-te amb les dues mans aquest fil de vida, ho va dir així, i sobretot el primer objectiu és arribar vius a Miranda.
Sabem la situació que tenim, tenim vida, aquesta vida l'hem d'estirar fins a l'últim segon de l'últim partit, hem d'arribar vius a Miranda com sigui, i és important l'aspecte mental, està clar, sabent competir, sabent que és un partit de futbol que poden passar moltes coses, i estar preparats, sobretot els jugadors que estiguin dintre del camp, preparats pel que sigui, però molt conscients de treure aquests tres punts que ens donarien jo crec, penso que ens donaria arribar vius a l'últim partit.
Doncs el pronòstic d'Antonio Hidalgo en la línia del que dèiem ara, guanyar i esperar, tenint en compte que ell creu que algun marcador es donarà com per no arribar descendits ja a Anduba. El tècnic recupera, evidentment, els quatre jugadors que van complir cicle a Santo Domingo, i recordem que Guruceta no està sancionat, no apareix a la circular, per tant, Guru avui també podria ser de la partida si ho considera oportú, Antoni Hidalgo.
Sí, en aquest cas recordem que els quatre, si algú va despistat, Grego Sierra, Stoikov, Néstor Querol i Edgar Hernández, els quatre jugadors que estaven sancionats entre la setmana i no van viatjar a Santo Domingo. Per tant, el panorama, veurem què passa a la convocatòria que es farà pública, doncs això, 75 minuts abans de l'inici del partit, però tot fa indicar que les úniques baixes confirmades, una d'elles pel propi Antonio Hidalgo, és Àngel Martínez, el capità, i Álvaro Vázquez. Serien els dos únics jugadors que a hores d'ara sabem que són baixes confirmades per aquest partit. Molta, no sé si dir, especulació al voltant de l'11 que pugui treure avui Antonio Hidalgo, que al final veurem no? quina és la seva aposta, però sobretot el que vol ara mateix, i ho va recordar en roda de premsa, és jugadors que estiguin amb convicció, amb aquesta convicció que comentava de fet també Josuz Koidi el divendres, i de posar l'atenció també ara mateix en el focus, més enllà de les tàctiques, etc., en els jugadors que estiguin en un millor estat anímic.
Sí que és cert que ja és un moment seu, he parlat amb ells d'aquesta situació, han de tenir la convicció de creure i de treure els tres punts. Podem parlar de situacions de tàctiques, del que volem, però ara no és moment de posar tota l'atenció en això, sinó és més atenció en l'anímic, en les ganes que tinguem d'afrontar un partit en les millors maneres possibles.
Doncs el tema anímic avui pesarà i molt, intentant refer-se de les tres derrotes consecutives, sobretot la que més va coure, evidentment, la de Santo Domingo, el duel directe contra l'Alcorcón. I a tot això, la Deportiva Ponferradina quin paper hi juga? Ho dic perquè ja s'ha quedat de totes sense cap opció d'arribar als play-off, però clar, és que els precedents, i no parlo contra el Sabadell, sinó de les últimes jornades, tampoc és que ens facin ser gaire optimistes. Potser avui venen amb jugadors que ara que ja no tenen opcions matemàtiques d'arribar al play-off, doncs dels menys habituals, o jugadors que no han tingut gaire continuïtat en aquesta temporada amb Jon Pérez Bolo, ara l'escoltem, el tècnic de l'equip del Bierzo, però com per refiar-te d'un equip, no?, com aquest.
Sí, al final és un equip que ara en parlarem més a fons, però que s'està jugant una posició a la classificació, és un equip que encara vol assegurar la vuitena plaça, i si algú pensa que és un equip que pot venir avui relaxat, de vacances, amb la feina feta, bé, amb la feina feta segur, però amb un puntet més de desconnexió, anem a dir-ho així, hi ha el toc d'atenció que va rebre el Castellón a Castàlia la setmana passada, de fet, el cap de setmana passat, en públic, a les graderies, i aquell partit que va perdre l'equip orellut per 0-2. Per tant, és el millor precedent que per alertar, per posar en alerta a tothom abans del partit d'aquesta nit? Doncs Antonio Hidalgo diu que sens dubte, i que a més, si el Sabadell es trobés en la posició de la Ponferradina, faria absolutament el mateix.
És normal, nosaltres faríem el mateix. Ells vindran aquí a preparar el seu partit, i està clar que està a posar tu molt més que ells en tots els aspectes del partit per posar-te per davant, i una vegada que estiguis per davant defensar bé, d'estar molt, molt, molt concentrat, de no concedir masses ocasions. És un equip que arriba molt per fora, posa molta gent per dintre, et treu centros, has d'estar molt atent en totes aquestes situacions, però també, com tots els equips, tenen punts febles.
I a tot això, si dèiem que Antoni Hidalgo havia parlat durant el cap de setmana, divendres ho va fer el tècnic de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, a qui ja escoltàvem res, un petit tastet, perquè pràcticament va parlar a l'hora de l'Hotel Suís de divendres, però vam guardar-nos un parell de pinzellades més, Pau, ni que sigui per saber com arriba l'equip, anava a dir lleonès, m'estiraran de les orelles allà, l'equip del Bierzo, aquí a Terres Sabadellenques.
De fet, l'escoltàvem dient... assegurant, confirmant, que sortirien avui a competir a Sabadell per una qüestió de respectar el rival i de respectar també la competició. Rescatem un altre fragment de Jon Pérez Bolo. En aquest cas, al fil del que dèiem abans, li van preguntar si el partit d'avui se'l prendria de la mateixa manera que el de la setmana passada a Castalia, si bé és cert que en aquella ocasió encara tenien opcions matemàtiques d'arribar al play-off, encara que molt remotes en aquest cas. Doncs això, Jon Pérez Bolo dient que avui sortiran amb la mateixa mentalitat i, com dèiem abans, amb un objectiu a la classificació, que és mantenir aquesta vuitena plaça.
La forma d'afrontar-lo va ser la misma. Nosotros queremos seguir manteniendo la posición que tenemos. Sabemos la situación del rival que vamos a enfrentarnos, pero para respetarle al 100% nosotros tenemos que jugar un partido como hemos jugado durante toda la temporada, siendo intensos, yendo a conseguir los tres puntos y no veo otra forma de afrontar este partido.
Dèiem abans el tema de la possibilitat que la Ponferradina avui surti amb jugadors menys habituals. N'ha parlat també en Jon Pérez Bolo, recordant que té un parell de baixes, no?
Sí, ja descartava el divendres la presència de Manu García, porter suplent de la Ponferradina, que havia jugat els dos últims partits. Per tant, avui no seria estrany veure, per exemple, Caro com a porter titular. Tampoc Ivan Rodríguez, lateral dret, són les dues baixes confirmades, però, per exemple, torna Paris Alt, l'exarlequinat, que podria tenir minuts en el partit d'avui. També escoltant a Jon Pérez Bolo, un pensa, què ha de dir, no? El pobre, en aquest cas.
Estava pensant ara, té a Gianfranco Gazzaniga, també com a porter.
També era l'opció, era l'altra alternativa.
L'argentí, tot i que ha nascut a l'Equador, però l'argentí podria jugar avui.
Era l'altra alternativa. Entre Caro i Gazzaniga anirà la pel·lícula. Deia de Jon Pérez Bolo que, clar, tampoc pot dir una altra cosa. No dirà, no sortirà a dir allò de... Sí, anirem a Sabadell
a veure les venir, no?
Tranquil·lets i a fer rotacions. Al contrari, deia també el tècnic de la Ponfe que no li agrada regalar res en aquest cas pel que fa... Si algú pot pensar, doncs home, avui sortirem a fer rotacions. Sortirà... No, que traurà un 11 competitiu.
Soy un entrenador que no le gusta regalar nada, ¿no? Y bueno... Si algún jugador me demuestra que tiene que jugar por encima de otro, pues está claro que lo va a hacer, ¿no? Y bueno, pues veremos qué alineación sacamos en Sabadell, quiénes son los que juegan el último partido contra el Mallorca, pero para jugar estos partidos me tienen que demostrar que están capacitados y que están con ganas para ayudar al equipo a ganar.
Doncs aquesta ajuda a l'equip per guanyar, l'objectiu amb el qual ve Jon Pérez Bolo, el tècnic basc de la Deportiva Ponferradina. Si et sembla, fem un parèntesi, perquè ha estat la notícia que ha glaçat tot l'esport de casa nostra aquest cap de setmana, la mort del director esportiu del Real Oviedo, el català Francesc Arnau, l'exporter del Barça, del Màlaga, entre d'altres, perquè, per exemple, ara fa 10 minuts vèiem el Twitter dels companys de Ràdio Olot que les Planes d'Hostoles acomiadaven el seu planenc més il·lustre, Francesc Arnau, en aquest funeral que s'ha dut a terme avui. I crec que també va ser un dels temes de conversa d'aquesta roda de premsa, oi?
Sí, de fet, no va deixar ni fer cap pregunta a Antoni Hidalgo dissabte abans de començar aquesta compareixença i dedicar unes paraules a Francesc Arnau, que va ser...
Que van coincidir, no?
A més, tant el Barcelona com el Màlaga van ser els dos equips de Francesc Arnau. El Barcelona ho van fer a finals del segle passat al filial i el Màlaga ho van fer durant tres temporades en les quals van baixar de primera divisió primer, i Hidalgo tenia un paper testimonial llavors, però sí que és cert que després tots dos van assolir l'ascens a primera divisió. Arnau, amb un paper més testimonial en aquest cas, i d'algun dels herois d'aquella plantilla Boquerona, però com diem, avui s'han acomiadat de la seva figura, del ja exdirector esportiu del Real Oviedo, i Hidalgo a la roda de premsa del dissabte la va començar, de fet, així.
Antes de empezar la rueda de prensa, enviar toda la fuerza del mundo a la familia de Arnau en estos difíciles momentos y en especial a sus dos hijos. Momento duro que están pasando y desde aquí, desde mi puesto, desde la amistad que me unía con él, toda la fuerza a la familia.
Doncs, evidentment, ens hi sumem en aquesta força i aquest condol a la família de Francesc Arnau, a la família de Terres Garrotxines, del Barça, del Màlaga i, evidentment, també del Real Oviedo, un dels rivals que ha tingut el Sabadell aquesta temporada i on estava vivint i treballant l'exporter i ara director esportiu de l'Oviedo, que ens va deixar ara fa uns dies. Anem a repassar estadístiques, si et sembla. Et pregunto després per l'àrbitre, Pau.
Sí.
Perquè avui hem tingut el Sergi Parc, com gairebé cada setmana, pendent de fer números, no només de les combinacions que necessita el Sabadell, sinó, com sempre, les estadístiques prèvies a un partit, aquest Sabadell-Pontferradina d'avui a les 9, en aquest cas no amb la Núria García, sinó amb la veu del Pau Duran.
El llibre de registre.
En el partit de la primera volta, el Sabadell va aconseguir la victòria més folgada de tota la temporada, un 0-3 al Toralín, que va significar més sumar un 6-6 després de derrotar uns dies abans el Leganés. Una cosa així és el que necessita ara el conjunt arlequinat per obrar el miracle.
Les xifres del partit.
No cal que recordem aquí gaire la situació vida o mort que afrontarà el centre d'esports. La Pompe, en canvi, és vuitena i encapçala la classificació dels equips de la part mitjana. O dit d'una altra manera, amb el seu vuitè lloc i 56 punts, és el primer situat dels que no juguen res. El segon, el Mirandés, el següent rival del centre d'esports.
El rival.
De fet, els mals resultats dels de Joan Pérez Bolo en les últimes setmanes els han condemnat a no poder aspirar al play-off. Tot just una victòria en els darrers quatre partits l'aconseguida Castàlia és el balanç de la Ponfe. Dins aquesta ratxa sorprenen les derrotes a casa contra l'Albacete o a fora a les Palmes.
L'estadística.
Última oportunitat aquesta nit de sumar punts a casa. En un rànquing que hem anat repassant repetidament, el centre d'esports està a la cua empatat amb l'Albacete amb 21 punts. Passi el que passi, acabarà, per dir-ho així, en descens en aquesta particular taula. Veurem si com a mínim no acaba sent l'equip amb menys victòries aconseguides de local. Ara mateix Sabadell i Fuenlabrada són els pitjors en aquest sentit, amb 4 triomfs.
Una mica d'història.
Abans d'aterrar Sabadell en la primera etapa, Ian Mackay va militar dues temporades a la Pontferradina. A la 2009-2010 va ser l'heroi de l'ascens a segona, aturant un penal contra el Sant Andreu. Un any més tard, prop, l'equip tornava a segona B. El desig que la història no se li repeteixi al porter gallec.
Els enfrontaments previs.
Una dècada en les tres visites que la Ponfe ha fet a la nova Creu Alta. Derrota, empat, victòria en aquest ordre i de forma consecutiva des de la temporada 12-13 fins a la 14-15.
Amb el xiulet a la mà.
Per molts anys, Alejandro Muñiz Ruiz. Avui bufa 30 espelmes d'aquest àrbitre gallec que gaudeix de la seva segona temporada a segona i que serà l'encarregat de dirigir l'enfrontament. És el primer cop que coincideix amb els arlequinats en guany i l'únic precedent anterior és un empat a 1 al camp del Prat fa 4 temporades. A la Pontferradina, en canvi, l'ha xiulat 10 vegades i només s'ha produït una derrota dels del Bierzo. Mitjana de 5,31 grogues per partit i 0,42 vermelles. Al bar, Iglesias Villanueva.
El llibre de registre de l'hotel.
Un minut per creuar l'equador del programa d'avui, un minut per a 2:45 de la tarda, per posar-li una mica més de context a aquesta última xifra, Pau, un empat al Prat que va valer una permanència.
Sí, això t'anava a dir. Només un precedent de Muñiz Ruiz amb el Sabadell, però un empat, això sí, no una victòria, però aquell gol de Max Marcet al Sagnier va en una temporada complicadota, també, que va tenir canvis d'entrenador, que va començar
la de Guille Fernández Romo,
amb
no?
José Solivelles a la banqueta i va acabar amb Guillermo Fernández Romo, prèvia a l'arribada de Toni Saligrat, aquell dia, aquell empat a un amb el gol de Max Marcet a la segona part, després que el Prat, recordaràs, s'avancés a res al primer minut de partit, doncs aquell gol va servir per salvar-se matemàticament al centre d'esport Sabadell. Per tant, tant de bo avui amb aquest col·legiat puguem posar la primera de les dues pedres, en aquest cas per obrar el miracle.
Doncs tant de bo que sí, aquell gol de Max Marcet, curiositats del destí, en aquell moment era jugador del Sabadell B encara, i el graciencs, el sabadellenc, ara mateix és jugador de la Unió Esportiva Cornellà, de fet han acabat ja la temporada, i Romo té nou destí, signarà pel Racing de Santander de cara a la pròxima campanya, però havien coincidit junts. Per tant, Romo i Max Marcet, que en el precedent que diem al camp del Prat eren entrenador i jugador del Sabadell, aquesta temporada han estat entrenador i jugador del Cornellà. Déu-n'hi-do la tarda que tenim avui, eh? Ja,
sí.
Ja no només hem dit el tema de les televisions, dels partits, etc, però és que a 8:15 estem parlant d'hora i mitja abans del partit, ja estarem en directe.
Tribuna preferent, el penúltim de la temporada, 8:15, una horeta, i a 9:15, Sabadell en joc, ja l'última mitja hora prèvia abans del partit, del xiulet inicial, a 9:00 de la nit, aquest Sabadell Societat Deportiva Ponferradina, i insistim, amb multipantalla que tindrem aquí posada a l'estudi, anirem informant el segon del que passi, insistim en aquests quatre partits en els quals també hem de tenir avui la mirada posada: el Girona Alcorcón, l'Almeria Logroñés, el Castellón Rayo i el Lugo Cartagena.
Vituri, dina bé i descansa, que Déu-n'hi-do la que ens ve a sobre. Fins ara.
Adéu.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Encara en futbol formatiu, en aquest cas el juvenil A del Club Esportiu Mercantil ha certificat el descens a la Lliga Preferent. Els blaugrana no van poder complir ja amb la seva part de la pel·lícula en l'última jornada de la Lliga Nacional Juvenil i van caure derrotats per un clar 0-3 a casa, a Arraona Marinals, i contra un equip ja descendit com el Nàstic de Tarragona B. Malgrat intentar-ho, els de Dani López es van enfonsar i el desenllaç no va poder ser més cruel, encaixant el tercer gol just abans del xiulet final. El Mercantil, doncs, deixa de tenir el seu primer equip juvenil en una categoria estatal després de 3 temporades consecutives a la Lliga Nacional Juvenil. Després d'aquest últim partit, el Sergi Parc va poder conversar amb el director esportiu de l'entitat mercantilista, un Carlos López, que s'ha mostrat així d'autocrític.
Amb el director esportiu del Mercantil, el Carlos López. Carlos, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui derrota del Mercantil, 0-3 contra el Nàstic B, a més amb un final cruel, perquè ja només faltava això, encaixar a l'últim gol de la temporada en l'últim segon i xiulet final, que no sé si ha estat una mica el reflex de com anava la temporada, una temporada més aviat per oblidar per aquest juvenil del Mercantil, no?
Doncs sí, bueno, jo primer de tot penso que hem tingut un any complicat per tots amb tot el que ens ha passat i potser nosaltres, evidentment, no hem baixat perquè ens ho mereixem, però sí que hem tingut moltes lesions, hem tingut molts parons, no? I una temporada molt, molt estranya. Al final pensàvem que havíem fet aquest bon inici de la segona fase que ens donaria a lluitar la permanència i, bueno, al final hi ha hagut equips millors, nosaltres no hem estat a l'alçada de la categoria, per tant tenim el que ens mereixem, que és baixar, i ja doncs, preparar-nos des d'avui per tornar.
Com dius, el sistema de competició era força complex i aquí, si no passaves el tall, sabent que aquí en la segona fase baixaven un bon grapat d'equips, era complicat sortir d'aquest foc, no, dels jocs de descens, i al final doncs això s'ha donat aquest descens. És veritat que amb l'arribada del Dani doncs, va costar arrencar, la segona fase, com dius, va començar bé, però ja amb el fet d'haver de canviar d'entrenador ja era senyal de que les coses no acaben de rutllar en el juvenil A.
Doncs sí, la veritat és que al final aquí el màxim responsable sóc jo i jo crec que tots ho hem intentat, els dos entrenadors que han passat, el cos tècnic, els jugadors, però bueno, al final el canvi d'entrenador també és motivat perquè el Juanjo no va voler seguir, va ser una cosa consensuada, que no és que hagin fet fora ningú, perquè evidentment és molt fàcil fer fora un entrenador quan potser la feina ben feta no s'ha fet des de la secretaria, no? Que és on hem de potenciar la plantilla, hem apostat per una sèrie de jugadors que potser no han donat el rendiment que esperàvem i evidentment doncs, treure-li tota la culpa al cos tècnic, dels entrenadors, dels jugadors, perquè al final un ha de ser honest a la vida i quan un s'equivoca, que és el que mana, doncs ho ha de dir i això ens farà més forts per tornar segur.
Et dones el mea culpa en aquest cas, Carlos. Clar, també parlem a posteriori, no? Per sabent com ha anat tota la temporada. Al principi de temporada, un cop havíeu confeccionat la plantilla i veient allò les primeres sensacions, no? No sé si situava el Mercantil en aquesta lluita pel descens o més aviat més amunt, no sé què esperava al principi de temporada.
Bueno, jo esperava un equip força competitiu, que és una generació que nosaltres, el Caet B, ens el va pujar, ens va salvar la Caet Divisió d'Honor, va pujar el juvenil B, i potser és el que crec que és, quan dic els jugadors que no ens han donat el nivell, crec que potser no hem reforçat la plantilla amb aquelles posicions que potser ens faltaven i que crec que hem tingut mala sort. Al final Musa s'ha expulsat tota la temporada, l'Eric a mitja temporada, que era el Pichichi, se'ns va als Estats Units, Àlex Berlanga, que és un punt que està jugant tot, es trenca els creuats, Nil es trenca el peu, és a dir, hem tingut fins a 11 baixes. No? Això, torno a repetir, això no és cap excusa, jo sé el que ha passat a casa meva, no a casa dels altres, però jo crec que quan a nosaltres ens passa, no, aquesta dinàmica una mica dolenta, crec que se'ns ajunten tot. Per tant, aquí jo crec que s'han fet coses bé i d'altres molt malament, i evidentment ja no és en tot el meu culpa, no, sinó que és la realitat. O sigui, nosaltres ho hem intentat i quan això no surt i no és culpa dels que estan, doncs evidentment doncs, jo tinc una part molt grossa i llavors la gent de coordinació que està amb mi doncs, també, i això ha de fer per com t'he dit abans, no? Doncs intentar tornar, perquè tornarem aviat i molt més forts.
Me'n queden dues, Carlos. La primera, amb aquest descens, et pregunto com afecta al final a nivell del club el fet de no tenir un equip a nacional i tenir el juvenil, en aquest cas, a preferent, i relacionada amb aquesta, que imagino que hi ha el Carlos des de ja pensant allò en confeccionar la plantilla per tornar l'equip on ha estat aquestes últimes temporades, no?
Doncs sí, la veritat és que al final hem de seguir la inèrcia del club. Jo crec que a nivell de futbol base ara mateix som una referència. Només ens falta pujar el Caeta, que crec que ho aconseguirem. Els resultats estan aquí, tota la feina que estan fent els companys doncs està aquí, i sí que és veritat que potser amb el juvenil hem encertat. Jo porto 4 anys al càrrec. El primer any va ser allò, vaig entrar a mitja temporada i gràcies a Déu vam poder tornar la temporada següent a Lliga Nacional, i llavors per circumstàncies les altres dues temporades he sigut jo l'entrenador. Per tant, hem tornat a tenir l'experiència de director esportiu, estant fora en aquest cas del juvenil A, i ha tornat a sortir malament. Per això l'únic que vol dir és que haig de millorar el meu càrrec, que hem de millorar tots, i no, el Carlos ja està gran, com abans que salvàvem tots els equips aquí perquè me porto 11 anys, no? I jo crec que ara el que hem de fer és ajudar una mica més des de fora. Ho intentem, no ens ha sortit bé, per tant seguirem amb aquestes ganes, però intentant doncs, ser més efectius.
L'última, Carlos, a nivell personal, a més del que hem viscut avui pel juvenil A, recordem que estaves de tècnic al Rubí, et va fitxar l'Igualada, ha sigut un any allò amb uns canvis i amb uns girs de guió, diríem que inesperats. L'Igualada, malauradament, Carlos, no l'has pogut salvar, ha baixat de primera catalana, però sí que t'han donat aquesta confiança per seguir, no? per donar continuïtat a aquest projecte, i això, dur l'Igualada la temporada que ve a primera catalana, no?
Sí, al final el que em va crescar del projecte va ser això, no? Que ells em van firmar 2 anys, ells em van dir que evidentment, bueno, no estàvem baixat, però sí que la fita era molt complicada perquè ells ja ho veien des de la Secretaria Tècnica, des de direcció, i bueno, jo vaig agafar el repte amb il·lusió. Al final, jo per mi, 7 mesos a tercera divisió és un premi per tots els anys que porto entrenant, encara en fa 17 o 18. Estic aprenent molt, evidentment els resultats no ens han acompanyat, però crec que hem vist una millora evident de l'Igualada a nivell de competició. Llavors esperem ara, aviam com acaba, perquè evidentment sembla que hem baixat, tenim matemàtica, encara no és, i a més ja veurem què passa, no? Però bueno, sí que és veritat que els mèrits esportius doncs, també ens faran, en principi ens faran baixar a primera catalana i ens prepararem forts per... Igual és una mica, semblava mercantil, no? Són equips que han d'estar a una categoria més, per tant, mira, se'm gira feina, com dir, sempre experiències a la motxilla, intentar aprendre, crec que soc molt jove encara i evidentment tinc moltíssimes coses que millorar i que segurament farem millor en un futur.
Carlos, molts ànims, moltes gràcies.
A tu, moltes gràcies.
Tot això, a la Nacional Juvenil, a la primera catalana, el Sabadell Nord es va retrobar amb la victòria, guanyant per 2-1 al Parets. Amb aquest triomf, l'equip entrenat per Pablo Becerril s'apropa a l'objectiu de la permanència, ja que ara només la té a 2 punts, mentre espera que la Federació Catalana, com diem gairebé cada setmana, confirmi en assemblea que no hi haurà descensos enguany. L'Albert Quera, un dels nostres estudiants en pràctica, va presenciar el partit a Can Uriac.
Després de 5 jornades sense guanyar, el Sabadell Nord ho va tornar a fer imposant-se per 2-1 davant el Parets, el cué del subgrup UB de la primera catalana. L'enfrontament va començar amb els visitants per davant en el marcador, que es van avançar a la sortida d'un córner. Però els sabadellencs, tot i el gol inicial en contra, van anar creixent en el partit i van capgirar el marcador amb 2 gols en 2 minuts d'Edgar i Pablo Aranda. Així valora el treball fet Carlos Silva, capità del Sabadell Nord.
Ha sido importante porque cuando encajas el primer gol así rápido en un balón parado otra vez, normalmente un equipo se puede venir abajo y hemos sido todo lo contrario, no hemos venido un poco arriba y rápidamente hemos hecho 2 goles.
Després de la gran reacció amb els gols i la remuntada inclosa, el treball del Sabadell Nord va ser excel·lent per competir cada jugada i mantenir el curt avantatge en el marcador. Silva valora molt positivament el partit realitzat per l'equip.
Hemos trabajado muy bien, ha sido un equipo muy serio con otro equipo que ha estado apretando hasta el final. Y este es el equipo que queremos, este es el equipo que quiere la gente y muy contento.
Amb aquesta victòria, l'equip entrenat per Pablo Becerril segueix a les posicions de descens amb 14 punts, però aconsegueix retallar les distàncies amb el Rubí, que es queda amb 16 punts després de veure com se li ajornava el duel contra el Llefià per un positiu per Covid-19. El proper compromís de l'equip arlequinat serà diumenge a Can Uriac davant les Franqueses, tercer classificat.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Esta pelota li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol,
Sabadell en joc.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adrián Arroyo i la direcció del Pau Vituri, 41a jornada de la Lliga Smartbank. Aquest dilluns, a partir de 8:45 del vespre i en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Societat Deportiva Ponferradina.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Tres minuts i 3:45 de la tarda. Obrim ara un extens bloc d'handbol, començant pel Creu Alta Sabadell Handbol, que ha decidit que Sergi Cifré deixi de ser l'entrenador del primer equip arlequinat. Dissabte, els creualtencs van tancar la temporada primera nacional amb derrota per 4-30-26 a Banyoles, però ja amb la salvació a la butxaca, tot i assolir l'objectiu enguany. I el d'haver pujat des de Lliga Catalana la temporada passada, el club ha decidit separar camins amb l'entrenador. El per què ho explica el mateix Cifré.
Sí que és veritat que l'últim mes, vull dir, ja veies que algun jugador estava perdut la confiança, vull dir que no era el mateix que mesos enrere. Llavors, bueno, ho haguéssim parlat. El que no faré és tampoc dir, no, jo hagués marxat. No, perquè t'hagués parlat, t'haguessin hagut de canviar coses i l'altra opció pues, també era canviar jo.
Cifré parla de pèrdua de confiança d'alguns jugadors i per això entén la decisió, no fins al punt d'afirmar que ell hauria marxat igualment com escoltàveu, però sí que, vist el panorama i per evitar que la cosa anés a pitjor, creu que s'ha escollit la millor alternativa.
Una temporació i tal, però sí que potser la temporada vinent sí que hagués sigut aquesta temporada que dius tu que no haguéssim tret profit, que ja ens coneixíem tots, que ja poques coses, no haguéssim aportat més coses noves, llavors doncs, de cara a l'equip un canvi d'entrenador serà bo, en el sentit, més en el que aquesta temporada o les anteriors no se'ns ha aconseguit, sinó quasi pensant en la següent i en un canvi d'entrenador.
Cifré, com dèiem, va ser l'encarregat de comandar el projecte per ascendir des de la Lliga Catalana i tornar el Creu Alta Sabadell a una categoria estatal per primer cop en gairebé mig segle. I enguany s'ha aconseguit, a més, l'objectiu de la permanència. Per tant, el ja exentrenador arlequinat fa un balanç més que positiu en la seva etapa a la banqueta creualtenca, però insisteix en els arguments.
Estic molt content i molt agraït d'aquests 3 anys. I et dic, jo crec que és una bona decisió, insisteixo, ja no pels resultats d'aquesta temporada ni com ha anat, ni tot a part dels últims resultats, sinó pensant en que si la temporada vinent és una continuació de com ha acabat aquesta, doncs les coses no aniran bé i començaran malament des del principi. Llavors, de cara a fer un canvi i que es comenci amb una altra dinàmica. I els resultats últims, segurament, vull dir, el tema de estar salvats quan quedaven 4 jornades, doncs no han competit de la mateixa manera. Vull dir, no sé si per falta de motivació, ja teníem l'objectiu aconseguit, vull dir, hem donat minuts a gent, llavors, bueno, no han guanyat els resultats.
El Creu Alta Sabadell no ha donat a conèixer encara qui serà el nou entrenador del primer equip la pròxima temporada i Cifré tampoc sap quin serà el seu nou destí a partir d'ara.
No descarto res, però jo crec que potser un any de descans també ens va bé a tots i a mi també. Llavors, potser aquest any, a no ser que surti un projecte molt engrescador o tal, doncs potser faig un any sabàtic, no? Bueno, no sé, un any de descans per agafar-ho més forces en un possible futur.
El Creu Alta Sabadell ja fa setmanes que es va salvar matemàticament i finalment ha acabat la temporada en antepenúltima posició en aquesta primera nacional amb 16 punts, un per sobre dels llocs de descens. Més handbol, més primera nacional masculina, ara per parlar del tancament de temporada a l'Oar Gràcia. Ha sigut un final relativament tranquil per l'equip gracien, que va assolir la permanència ja fa setmanes, abans que el Creu Alta Sabadell. Dissabte, l'equip verd i blanc va perdre l'últim enfrontament de la temporada sense res en joc per 5 gols de diferència, 30-35, contra el Joventut Handbol Mataró. Cesc Borrell, el tècnic gracien, que explica les claus d'un partit per oblidar en la parcel·la defensiva.
Ha faltat ajustar la defensa i el marcador ja es veu, 35 gols. Crec que és l'equip que ens ha fet més gols en els últims partits. Vull dir que ens ha costat molt ajustar-nos, sobretot amb el treball de pivot, ens estava corrent les esquenes i ens ha tret molts penals, molts 7 metres i moltes accions de 2 minuts.
L'OAR va desaprofitar d'aquesta manera la derrota de la Salle Montcada per pujar alguna posició més a la classificació. Finalment, no s'ha mogut a la taula en el darrer partit i acaba 11è amb 22 punts aquesta temporada. Borrell, que continuarà la temporada vinent a la banqueta verdiblanca, es mostra positiu i ambiciós de cara al futur.
Quan vaig entrar ja jo us vaig dir que la paraula permanència a mi no m'agrada. Jo soc una persona ambiciosa i a mi hem d'intentar tirar cap amunt. No crec que sigui en un club. Portem masses anys a Nacional per estar parlant de permanència, hem de treure el rull, hem de treure el pit i començar a pensar en coses més ambicioses.
Recordem que Borrell va agafar l'equip substituint Gerard Gomis amb 11 punts, amb un marge preocupant sobre el descens i en una dinàmica negativa d'11 derrotes en 13 partits. Finalment, l'OAR ha acabat 11è amb 22 punts, 7 per sobre del descens. De fet, el mateix president Salvador Gomis, dijous passat en roda de premsa fent balanç de la temporada, agraïa aquest encert a l'àrea esportiva del canvi d'entrenador i del nou projecte engegat per Cesc Borrell. A la web radiosabadell.fm podreu trobar tota aquella compareixença del president del conjunt graciencs Salvador Gomis.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Se m'escapa el riure i estic patint ja perquè estic veient el guió i hauré de pronunciar el nom del nou destí de la nostra propera protagonista, la sabadellenca Mireia Torres, que marxa a l'estranger. La fins ara jugadora del Granollers deixa l'Olímpic després de 6 anys al conjunt granollerí per fitxar, anem a veure si ho diem bé, pel Kurpfalz-Bahren Ketch, un equip alemany que aquesta temporada militava a la Bundesliga. Anem a saber si domina ella o no la llengua germànica. Mireia, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda. De moment no la domino, eh?
Res, o sigui, no parles res de res d'alemany?
No, bueno, ara estic començant amb les coses bàsiques, però de moment un domini total no el tinc.
A mi em treus el Danke i estic perdudíssim, o sigui...
Sí, jo també començava des d'aquí, però ara ja domino una mica més de coses, però encara falta.
He estat fent un Google ràpid avui, això queda entre Stuttgart i Frankfurt, al sud d'Alemanya. Què coneixes de la zona, allà on viuràs la pròxima temporada?
Doncs és una zona geogràficament molt tranquil·la, envoltat de natura, és un poblet petit, també una mica amb la meva marxa cap allà és el que estava buscant, igual que és un club molt petit, familiar, que és el que m'agrada a mi, i res, ara ja ens queda un partit només amb el Granollers i ja amb el cap pensant en la següent temporada gairebé.
L'equip, a tot això, acaba de baixar. Ha estat penúltima a la Bundesliga, la màxima categoria de l'handbol alemany. Quin és el projecte que tenen entre mans? Què et trobaràs allà?
Doncs d'objectius no hem parlat, no sé quines són les seves ambicions, però sí que és un equip molt petit on totes les seves jugadores tenen el mateix sou. És un club molt familiar on amb els sponsors, amb les seves petites aportacions, també ajuden i són doncs petites empreses del mateix poblet i això és un ambient molt familiar i que entre tots ells, tot i ser un club petit, doncs intenten reforçar-se mútuament i això aquest any no han pogut mantenir la categoria a la primera divisió alemanya, però és que evidentment els recursos que tenien ells no eren els suficients doncs com per poder afrontar una campanya a la màxima divisió.
I què porta la Mireia Torres a Alemanya? Quines són les raons que t'han dut a canviar d'aires d'una manera tan dràstica?
Doncs mira, feia molt temps que volia anar a l'estranger i just aquest any, a l'acabar la carrera, doncs, se m'ha mostrat aquesta oportunitat i vaig començar a mirar diversos destins i a Alemanya semblava que es començaven a consolidar coses i mira, al final, doncs ha sortit aquí.
I la idea, clar, ara és parlar per parlar perquè encara no has arribat allà, però la idea és fer carrera a Alemanya, t'has plantejat quant de temps estaràs allà o és impossible de predir? Ho dic perquè si mirem el teu currículum, tu ets molt jove, però acostumes a estar-t'hi una bona temporadeta a cada club on has passat.
Doncs sí, la veritat és que a mi m'agrada molt formar part del club, formar part del projecte, involucrar-me amb la base, no només a jo com a jugadora, i a mi el que m'agrada doncs, és això, l'ambient familiar, fer club, tot i formar part del primer equip, doncs també tenir relació amb els jugadors i jugadores més joves. La veritat és que he signat per 2 anys, però de moment sense bitllet de tornada i a veure què hem de parar al futur.
Cada cop és més normal, no?, això de veure jugadors i jugadores que marxeu a l'estranger en el món de l'handbol a guanyar-vos les garrofes, no?
Sí, està clar que aquí a Espanya és molt complicat. La primera divisió femenina no és una lliga professional, és semiprofessional, amb molts pocs equips que tenen totes les seves jugadores en contracte. Llavors, si vols aspirar una mica més amunt, si vols millors condicions i això, doncs has d'anar cap a l'estranger.
Tanques, bé, deies ara que et queda un partit encara, però tanques 6 anys a Granollers, on cada vegada eres peça més important. És l'equip on vas fer el salt a l'elit. Per tant, et pregunto també com valores aquesta etapa de tants anys a l'Olímpic de Granollers.
Doncs, evidentment, que la valoració és positiva. Ha estat on he pogut créixer embolísticament a nivell professional i és qui... Bueno, el club que m'ha permès doncs, fer el primer pas de la divisió d'honor, competir amb Copes de la Reina, inclús també fer el debut en competició europea i només tinc que paraules d'orgull d'haver pogut formar part del club més gran d'handbol de Catalunya i també doncs, poder-me donar l'oportunitat d'involucrar-me amb la base, de portar equips de base, també de l'equip social del Granollers i això, només puc dir que em sento molt orgullosa de poder haver pogut formar part del club.
Aquella pregunta tan tòpica que fem sempre en aquests contextos, amb què et quedes si t'has de quedar amb alguna cosa en concret d'aquests últims 6 anys?
Uf, doncs la veritat que jo diria l'equip humà amb el que he pogut compartir durant totes les 6 temporades, que cada any ha estat diferent, però realment el que és el que ens ha pogut fer tirar endavant els resultats i mirar amb una classificació i ha estat el poder ser una pinya sempre tots els anys al vestidor.
Clar, l'OAR és casa teva, però a Granollers, en certa manera, deixes ara enrere una segona casa, potser tan o més important, no?, que el Gràcia, també.
Bueno, tan o més important no ho diria, perquè jo sempre diria que tinc el cor gracienc. De fet, continuo sent sòcia, sempre que puc m'acosto a veure tant el Nacional com el Plata. És el club que m'ha fet créixer embolísticament també amb totes les etapes de base. Jo tot el que sé de l'handbol ha estat perquè és el que m'ha ensenyat l'OAR Gràcia. També tots els valors els porto de l'OAR i això és una cosa que sempre em quedarà dins. La veritat que a mi quan em pregunten què d'on soc, jo dic que de l'OAR Gràcia. No en tinc cap dubte.
Doncs sempre s'ha de ser agraït d'on sorgeix un i del que és casa seva al final. Acabo preguntant-te per l'OAR, la tenia preparada també. Temporada força tranquil·la després d'haver aconseguit la plaça a Plata, tant de l'equip femení com després del final del masculí salvant la categoria primera nacional. Per tant, bon any pels graciencs, no?
Sí, jo crec que sí. Els dos també han tingut bastants entrebancs al llarg d'aquesta temporada tan atípica del Covid, però els dos, potser també per això, perquè han estat una pinya, doncs han aconseguit treure aquests resultats endavant i els objectius de mantenir la categoria en amb dos equips i això és l'important.
Doncs Mireia Torres, que de cara a l'any vinent tenim deures, haurem de saber com es pronuncia exactament Kurpfalzbarenkech, però vaja, en tot cas cap allà que marxes cap al sud d'Alemanya per jugar aquest conjunt germànic. Mireia, Dankeschön, gràcies i tota la sort del món, i paro aquí perquè insisteixo que no sé cap altra paraula en alemany, o sigui que això ho deixo per tu que marxes cap allà. Una abraçada enorme.
Moltíssimes gràcies, una abraçada.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
En els últims minuts de programa encara hem de parlar d'esquaix i de natació, perquè Òscar Salguero ha tancat la seva participació a l'Europeu de Natació Adaptada a l'illa de Madeira, Funchal, a Portugal, amb un botí de 2 medalles. A banda del bronze, el relleu 4% estils, el dels marinals també es va penjar la plata, la seva prova estrella, la seva gran especialitat al 100 braça en la modalitat en la categoria SB8. Amb un temps de 1:10:30, Salguero es va quedar gairebé 2 segons del gran favorit, el rus Andrei Kalina, i entremig es va colar el xilè Almonacid, que participava fora de concurs en aquest campionat d'Europa, per allò de no ser europeu. El pròxim gran repte del nedador del Club Natació Sabadell seran els Jocs Paralímpics, que arrencaran el dia 24 d'agost a Tòquio. I a l'europeu de Budapest, el balanç de les altres dues representants del Natació Sabadell, Marina García i Catalina Curró, ha estat finalment de dues finals. La barcelonina va ser setena als 200 braça, mentre que la d'Inca, la balear, en el seu retorn a una cita europea després de la triple operació d'un tumor cerebral, va ser vuitena a la final dels 400 estils. Per tant, una setmana especialment intensa per la secció de natació del club, amb aquesta doble medalla, aquest doble podi d'Òscar Salguero a l'Europeu Paralímpic de Madeira i aquestes dues finals, Marina García i Cata Curró, a Budapest, al Duna Arena.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Fem l'últim apunt al desquatx perquè Iker Pajares ha tornat d'Egipte després de caure la segona ronda del torneig internacional del Gounas i a l'estrena el sabadellenc va superar per 3-0 Jack Tapp, jugador de l'Índia. El creuament del segon partit va ser duríssim contra el cap de sèrie número 2 del campionat, Tarek Momen. L'egipci va imposar-se en 3 mànigues, 11-5, 11-8 i 11-6. Momen, de fet, jugarà demà als quarts de final d'aquest torneig internacional del Gounas a Egipte contra el francès Grégoire Marche. L'esquaixista del Malibú Esportiu disputarà aquesta setmana, ja de tornada de terres egípcies, el Campionat d'Espanya. Ho farà a Barcelona i després d'aquesta derrota, déu-n'hi-do el banc de proves que ha tingut, ni més ni menys que contra el número 3 del món. Repassem com queda el menú del dia. Recordem que aquesta nit a 8:15 teniu tribuna preferent, a 9:15 Sabadell en joc, a 9:00 en punt l'inici del partit a la Nova Creu Alta, l'últim de la temporada a casa, Centre d'Esport Sabadell, Societat Deportiva Ponferradina. Per tant, demà a 2:00 a l'Hotel Suís confiem que toqui repassar quines opcions de permanència té el Sabadell, tant de bo que sí, després de guanyar-li avui a la Ponferradina. En tot cas, farem el postpartit amb tot el que succeeixi aquesta nit. Tindrem també futbol sala amb el títol de Lliga del futbol sala Sabadell femení, Clínica Dental Navarro. L'enhorabona pel conjunt arlequinat, que continua invicta i que ha guanyat la seva categoria, la divisió d'honor. També com queda el panorama a la tercera divisió masculina de futbol sala i, entre d'altres coses, el descens no va poder ser en el play-out jugat a Can Llong del Club Natació Sabadell de tenis taula a la primera estatal.
Hotel Suís.
-46 segons i arribem als senyals horaris de les 3 de la tarda. Per tant, recollim estris, preparem tot el panorama de cara a la nit. Us envio també una abraçada enorme del Toni González, que ha estat al control de sous. Ha parlat l'Adrià Arroyo, en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Aquest vespre, més demà a partir de les 2:00, el resum de com quedi el panorama, tant de bo que no sigui amb un descens matemàtic ja del Centre d'Esports a la primera de la Real Federació Espanyola de Futbol. Una abraçada, ànims, que vagi bé.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.